minutets per sobre de 3 quarts de 12 del matí. Toca parlar de cinema perquè és dijous i perquè ens encanta parlar de cinema, com sempre, amb l'Àngel Comas. Àngel, què tal, com estàs?
Hola, bé, també m'encanta parlar de cinema.
S'està bé, oi?
Sí, és una cosa d'aquelles que... Sí, mira, m'agrada.
Sí, està bé. Alba Tirador, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Avui parlarem d'una pel·li que a mi... La veritat és que tenia ganes de parlar-ne d'aquesta, eh? Monuments Men, que és aquesta pel·lícula del George Clooney, protagonitzada per George Clooney també, precisament, però...
I ionitzada per George Clooney.
S'ho fa tot i a més s'acompanya molt bé.
Sí,
aquesta...
sembla que té part del guió també,
sí,
si m'equivoco.
Sí, sí.
I després
guió, direcció
és,
i protagonista.
I coproductor, no?
I segurament es grava ella amb una GoPro també, això ja seria... Vaja, ho fa tot ell, en fi. Parlem d'aquesta pel·lícula, però com sempre abans, Àngel, hem de parlar de les estrenes. En aquesta ocasió, Alba, en tenim una.
No,
mitja, diríem,
tenim tenim dues estrenes, són les mateixes a Cinesca i Elmo, són Her i Monuments Men, però com a Monuments Men en parlarem en detall amb l'anàlisi de l'Àngel, presentem de moment Her. Escoltem, si us sembla, el tràiler.
Buenos días, Theodore.
Buenos días.
Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta!
Qué graciosa eres.
Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente.
Eres un poco cotilla.
¿Tú crees? Ya te acostumbrarás.
En un futur proper, Theodore, un escriptor solitari, aconsegueix un nou sistema operatiu basat en el model d'intel·ligència artificial i dissenyat per satisfer totes les necessitats de l'usuari. Per sorpresa del Theodore, es crea una relació romàntica entre ell i la veu femenina d'aquest sistema operatiu. Per tant, podríem dir que el Theodore s'enamora d'una màquina.
Bé, no és nou això, perquè no, hi ha un poema del Gustavo Adolfo Bécquer, que és de l'any 1800 i tants, no? Mm-hmm. En què una persona, un home, s'enamora al veure que una cortina d'un balcó es belluga. Llavors, com així, és una novel·la ultraromàntica, perquè el Bécquer era
ultraromàntic
i més vist des del punt de vista actual. Però ell passa pel carrer, passa, em sembla, que un barri de Sevilla, no me'n recordo, i aleshores veu que es belluga i a partir d'aquí comença a l'ocupar i s'enamora d'aquella persona d'una manera perduda. És a dir, que el romanticisme no té fronteres.
Carai.
No té edat ni té èpoques.
No,
i un es pot enamorar d'una veu, clar.
D'una veu, sí.
Imagina't tu ara a la ràdio.
Jo em vaig enamorar d'una veu, que no queda gaire bé dir-ho, per la cadena en la que treballa, i que em va fer classe, i jo només sentia la veu d'aquell home, i jo tancava els ulls i pensava, no el vull veure, només el vull escoltar.
Ara has de dir qui era, qui era?
La veu de Telecinco, la veu corporativa.
Sí.
Doncs el Manuel.
Ostres.
Sí,
ostres.
És increïble. Ai. I tenir aquell home que ens fes classe i pensar, és que no el vull ni veure, tenia ganes de girar-me i tancar els ulls i només escoltar aquella veu que ens explica les coses.
Què deia?
Era classe de locució en televisió i ràdio, ens explicava com fer veus corporatives i d'anuncis.
Llavors tancaves els ulls i no el veies.
No, el sentia, però...
I et va despertar algun sentiment romàntic?
No. M'agradava escoltar-lo.
És que és molt interessant, això. Una veu, li agrada, però quin sentiment li desperta?
Carai, tu, Déu-n'hi-do.
Doncs ho guardarem, Àngel.
M'ho expliques després.
Després.
Her, una pel·li dirigida per l'Spike Jonze i protagonitzada pel Joaquin Phoenix, per l'Amy Adams i per Scarlett Johansson, que a mi m'agrada moltíssim.
Jo no l'he vist, té molt bona pinta. S'ha de dir que Her vol dir, en aquest cas, no cabell, sinó que vol dir d'ella o d'ella.
Sí, és el possessiu.
Això mateix. Aleshores, no ho sé, pot ser una pel·lícula molt interessant. Jo tinc molt bones referències, no la vaig poder veure a la passi de premsa, però bé.
Jo tinc ganes de veure també aquesta. Sí,
aquesta setmana la veiem, segur.
A veure què tal funciona, però té molt bona pinta. Parlem d'una altra pel·lícula, Alba, abans de l'altra estrena de la setmana?
Sí, és la de l'Ignasi Ema, de l'Ignasi Millet i el Ventura Pons, que van tenir el plaer de tenir-los a nosaltres aquest dimarts i que ahir es feia el primer passi als cinemes de Cinesa amb la presència d'Ignasi Millet per parlar-ne. Ventura Pons no hi va poder assistir per un accident en bicicleta, segons ens informava l'Àngel. I aquí tenim l'Àngel per dir-nos què els va semblar. Nosaltres hem de dir que a nosaltres ens va agradar moltíssim a tots.
Sí?
Sí.
Per què? Per què ens va agradar?
Deixa que soni el trailer.
Val.
S'ha deixat una càmera fotogràfica. Sempre. Aquesta manera innata d'anar fent fotos. Les vas guardant i guardant.
I et vaig portar a la platja nudista, gay,
sí?
De Sitges. I amb el teu fill, amb totes les galindoines a l'aire...
No,
i tots els altres. I em va agradar perquè jo puc fardar de que pocs fills tenen una mare amb 80 anys que poden anar a fer nudisme gay en una platja de Can Caneig.
Però qui em va molestar? Si molesta més una platja normal, que són més grullers.
Home, la dona era bastant sincera, i el fill també, tot un personatge, l'Ignasi Millet, eh? Et va agradar la pel·lícula, Àngel?
Sí, sí, em va agradar molt, i penso que, a part de descobrir aquest personatge, un home vital que ha passat i els està passant canutes en molts aspectes de la seva vida, podríem dir de malalties o de qüestions laborals i tot això, és una pel·lícula
que... Se li acumula tot a l'Ignasi Millet.
Sí.
De fet, problemàtica, salut, econòmica...
És que a mi em va sorprendre, sobretot, primer la pel·lícula, després va parlar amb ell després de la projecció d'ahir, doncs de que tingués aquesta vitalitat i aquestes ganes de lluitar i de viure, que és que quedes... Diu que pren 38 pastilles diàries.
És que és molt,
sí, és molt,
és increïble.
Però no obstant, se'n va al dia a fer gimnàs.
Cada matí a les 7.
Imagina't. I és clar, jo de veritat em quedo parat. No sé l'edat que té l'home, però realment, doncs...
És curiós perquè tu que l'has conegut, nosaltres també l'hem conegut, vam tenir aquí a l'estudi Ramon Barnils, a l'Ignasi Millet. Veus la pel·lícula, veus que és una persona molt vital, però quan la coneixes és que és igual que la pel·lícula.
És igual que la pel·lícula. Per això crec que el mèrit és evident, és d'ell, de no tallar-se davant de la càmera, de ser natural, però també és del Ventura Pons, que a més ha fet una pel·lícula documental podríem dir molt intel·ligent, a part de potenciar la personalitat del personatge, que això és molt difícil, treure-li què és el personatge, i sobretot també la gent que el rodeja. No obstant, penso que la pel·lícula pot quedar com un documental d'aquests d'autor, que val la pena veure-la, és a dir, veure tota la gent de la manera que parla els seus pares, comprens la problemàtica als seus fills, és que hi ha conversa.
I sorprèn, les converses, sobretot.
La conversa amb el fill.
Amb el fill, l'evangelista, que li diu ell, jo vaig pensar, mare meva, d'on ha sortit aquest noi d'aquesta parella?
Sí. I després veure l'egoisme del pare, per exemple, i després les relacions amb la mare, les relacions d'ell amb la seva exdona.
Sí, l'exdona que ha sortit en una setmana a diversos documentals.
Sí.
Va sortir el dimarts passat també Sense Ficció per la poliomielitis.
Carai. Doncs en Ventura Pons jo penso que té un gran mèrit de poder treure tot això, aquesta sinceritat amb els personatges, però ell utilitza una tècnica de que tots els altres parlin del personatge central, de manera que no sigui, diguem, una apologia del personatge central, no? Mm. I això és molt important. Això fa sempre en Ventura Pons amb els seus documentals.
És curiosa la pel·lícula com està feta, perquè són entrevistes que fa... diguem, l'objecte d'interès,
sí,
de primeres.
Sí, sí, però li fa o li fan amb ell, perquè clar, quan ell fa entrevistes amb els demés per mostrar com és ell. Mm. Per exemple, la conversa aquesta que dius del fill, li pregunta amb el fill, i tu com vas prendre que jo era homosexual? Què et deien a l'escola? Mm. Però no diu homosexual, diu no,
marica o gay o
maricón. Ell diu així, sí. I llavors parla amb un llenguatge que dius, ostres, és que és increïble, aquesta, diguem, relació que no es veu afectar, no és falsa, és autèntica. Jo penso que la pel·lícula és molt autèntica i que val la pena veure-la. M'ha sorprès que Ventura Pons hagi aconseguit això, no? El que ha fet, tres sessions, una darrere l'altra, ahir, avui i demà, a les 8:15, i d'una manera que el Cinesa fa coses, doncs, que s'han de fer coses diferents. A més, la presència de l'actor en aquest cas li dona una al·lícia. No sé si avui hi va, suposo que no.
No, era únicament
ara, més a saber si, com que no va anar ahir Ventura, no tinc ni idea. Però val la pena aquest tipus de sessions que són una barreja entre el cine d'autor i el cineclub, de manera que la gent pugui preguntar i
tot. Sí, donen un valor afegit extraordinari a la pel·lícula.
Oi que sí? Sí, sí. Jo m'he sentit molt satisfet, i hi havia molta gent, evidentment ahir la majoria de gent era gent amics d'en Ventura i de l'Ignasi, però realment va ser molt, 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 molt entretinguda la pel·lícula i molt bé el que va haver després.
Doncs mira, sumem tots a aquesta recomanació de la pel·lícula, l'hem vist a la majoria de membres del programa, també l'ha vist l'Àngel, i tots recomanem aquesta pel·lícula, Ignasi M. de Ventura Pons, amb el protagonista, amb l'Ignasi Millet, tot un exemple de vitalitat i d'optimisme.
I a més que viu a Sant Cugat.
I a més això és que... vaja,
Forestà de mena.
S'ha de veure obligatòriament. Anem a la crítica, entre cometes, al comentari.
Comentari.
Sí, avui analitzem una pel·li, ja ho deia, que jo tenia ganes de parlar-ne, Monuments Men.
¿Tienes hambre? ¿Invitas tú?
No, el tío Sam.
Señor presidente, en este momento de la guerra, los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta.
Los Monuments Men.
Firmado Roosevelt.
¿Cuántos hombres?
De momento, 6.
Caray.
Contando contigo, 7.
¿No estás mayor para eso?
Sí.
A finals de la Segona Guerra Mundial, a un selecte grup d'historiadors, directors de museus i experts en art, tant britànics com nord-americans, se'ls encarrega la important i també perillosa missió de recuperar les obres d'art robades pels nazis durant la guerra, per tornar-les als seus legítims propietaris. Era una missió impossible. Les obres d'art estaven molt ben custodiades i l'exèrcit alemany tenia l'ordre expressa del Führer de destruir-les si el rei queia. Però aquells homes, en una carrera contrarrellotge, van arriscar les seves vides per evitar la destrucció de milers d'anys de cultura de la humanitat. És una pel·lícula basada en fets reals.
Sí, em sembla que està basada en dos llibres, si no m'equivoco, i el tema
en
que...
un segon, una novel·la de Robert Etzel.
Sí, però em sembla que n'hi ha un altre que ara no recordo. Em fa... penso que li vidres si dius de crèdit, no n'estic segur, però és igual. No, darrerament, la darrera setmana o fa 15 dies va sortir també la notícia de que hi havia una, havia, no sé si era Suïssa, un home, un alemany que tenia encara obres d'art d'aquestes a casa seva, perquè clar, l'expoli que va fer en Hitler, diríem un any o dos abans d'acabar-se la Segona Guerra Mundial d'obres artístiques va ser espantós. Ell, Hitler, volia fer un museu, el museu de Hitler, que hi haguessin les millors obres del món i que competís, evidentment, en avantatge amb tots els altres museus. Clar, no se li va ocórrer una altra cosa que robar aquestes obres. De totes maneres, això no és nou, no?
No, escolta, n'hi ha que el roben i el tenen allà al British Museum. Encara
sí,
hi són.
Sí, sí. No, recordem ara que encara hi ha aquest litigi entre el Regne Unit i Egipte sobre...
Sí, les mòmies, la pedra Rosetta...
Sí, sí, sí. Vull dir que no és nou i tampoc... Que passa que les novel·les amb aquest fet real donen o donaven per fer una pel·lícula molt espectacular, molt espectacular. I jo diria que, per resumir-la, que seria com una barreja entre Los Cañones de Navarone i 12 del Patíbulo.
Sí, és a dir, a mi aquesta segona jo la veig claríssima, eh?
És a dir, que 12 del Patíbulo comença en que es recluta gent per una missió, aquí també. Llavors, Los Cañones de Navarone...
Com Ocean's Eleven.
Exacte, de fet és
igual,
la...
també.
És que la banda sonora, clar, hi ha cançons fins i tot que coincideixen, i dic, quan miràvem el tràiler, dic, això sona a Ocean's Eleven. Dic, Josh Clooney, Matt Damon. Dic, va per aquí la cosa, potser.
Sí, sí, va, jo crec que va per aquí la cosa. Aleshores, Los Cañones de Navarone, per què? Perquè tenen una missió de fer no sé què, qualsevol cosa. Això és un esquema ja que ha quedat clàssic, no? Ocean's Eleven igual, es recluten i tenen una missió. Clar que en el segon Ocean's Eleven, que és Ocean's 12, el modern, vull dir, hi ha un antic que sabeu que va estar el Frank Sinatra, el Dean Martin, que només n'hi havia un. Llavors, clar, ja no presenten els personatges. Aquí no paren massa estona a presentar els personatges, com passa en 12 del Patíbulo, que allà té molta importància.
És la gràcia.
I fa gràcia. I té gràcia. Aleshores, què ha quedat de tot això? Doncs això, una barreja. I per mi em va decepcionar bastant.
Sí
perquè... es podia haver anat per un altre camí, tenint en compte que el Josh Clooney com a director és un home molt inquiet i que ha fet pel·lícules, per exemple, com a Bona nit i bona sort, sí, molt més compromesa, o Els ídols de març. Ja sé que ha fet altres pel·lícules que són més comercials. Aleshores ha fet una pel·lícula comercial molt ben feta, molt entretinguda, però és allò que... ja ho hem vist, tot això. Substituïm les obres d'art per una altra cosa i ja ho hem vist. El fet, potser denunciar això, aquest fet, no?, de que, carai, tu, doncs, que encara quedin obres d'art per aquí, no? Però la pel·lícula és així, i després una pel·lícula pro-nord-americana, que no acabo d'entendre, perquè resulta que s'avancen amb l'exèrcit alemany, el rus, per rescatar unes obres que era, i quan els russos entren, al lloc troben una bandera americana allà plantada, que ocupa tota la pantalla.
Com els agrada els llanquis d'aquestes coses?
De ben necessitat de fer,
però potser ho van fer, si és veritat això.
Però si tu, clar que és veritat, segurament la van posar, però clar, tu com a director postpotencial que vulguis. Aleshores, clar, si tu veus que la càmera s'acosta amb un traveling, va cap a la manera americana, vol dir que, ah, què vol dir? Això és una declaració de principis. Un traveling, no sé què va ser el Jean-Luc Godard, si no m'equivoco, que va dir que era una qüestió moral. Quan tu fas un traveling d'una cosa, és una qüestió moral. Perquè, clar, perquè tu, en aquest moment, estàs potenciant allò que et diu... un traveling, un primer
cap allà on et va...
Clar, allò és el resum de la, del que tu penses sobre el conflicte que planteges. És a dir, la posada en imatges de les pel·lícules tenen molta importància, clar. Cosa que, no, que a vegades no veiem perquè bé, es veuen, millor es veuen per la televisió, escoltem els diàlegs, però si t'hi fixes molt bé, carai, la manera de narrar una història és molt important. O sigui, hi ha, per exemple, una pel·lícula de la factoria Andy Warhol, que la feia un sex symbol que es deia Joe D'Alessandro, que era, va fer una trilogia que es deia Flesh, no recordo les altres dues, Hit, si has, i... Aleshores, la pel·lícula parlava d'una situació, però l'home potenciava clarament els atributs físics de Joe D'Alessandro. I aleshores era un documental sobre el Joe D'Alessandro, més que... perquè la posada en imatges anava per aquest camí.
Carai, tu...
Sí, mira, no som res.
No, ostres. En fi, parlem de una mica de la figura de George Clooney com a director. Hem parlat d'aquestes dues pel·lis, de sí. Bona nit i bona sort i de Los idos de marzo.
Compromeses, polítiques...
Però té, clar, també té l'altra cara com a cinema comercial. També ho fa
de, de director, va debutar en Confessiones d'una mente peligrosa, que estava molt bé, però no tenia, era una pel·lícula més aviat de psicòpata, si no m'equivoco. Interessant, però tampoc massa regida. I després té una altra que es diu Leather's Hedge, aquí es va dir Ella és el partido, que és una pel·lícula d'un esport americà, que no recordo si era el béisbol o el futbol, no recordes?
Serà un d'aquests dos, segurament, eh? Béisbol o futbol americà, seguríssim.
Sí, que realment també em vaig quedar una mica decepcionat, que no era... És que les pel·lícules d'esport, sobre esport nord-americà, són una mica ploma, eh?
Potser
són
nosaltres, com que no tenim aquest gust pels seus tipus d'esport, no les entrem igual, escolta.
No, però fixa't que realment les pel·lícules sobre l'esport americà s'aprofiten per fer una propaganda del sistema de vida nord-americà. I llavors nosaltres ens hem passat pel·lícules sobre béisbol, sobre hockey gel, sobre el que vulguis, no? I no obstant, quan fem una pel·lícula sobre futbol aquí, ningú li interessa, no, sembla mentira.
Jo estava pensant en pel·lícules sobre futbol. Jo pensava ara en El penalti más largo del mundo, per exemple, aquella del Tejero.
Jo ja en tinc prou amb el futbol, escolta. No cal fer-ne més pel·lícules.
Sí, però és curiós, no?, que les pel·lícules sobre futbol no funcionin. I ara diuen que estan parlant de fer una pel·lícula sobre la vida del Messi.
Mira, no m'estranya gens ni mica. Perquè quan estaves ara tu parlant de les pel·lícules nord-americanes, dels esports, i pensava, i aquí encara no s'ha fet una pel·lícula de Messi. I pensava, ja arribarà.
I el Cristiano Ronaldo se'n farà una, segur.
Per favor.
Segur. Però si imagineu, se n'han fet, de pel·lícules de futbol. Jo recordo bastantes, però... Per exemple, hi ha una que és el Kubala, Los ases busquen la paz, però és una pel·lícula política perquè s'aprofitava per fer propaganda anticomunista. Després una del Di Stefano, que es deia La saeta rubia, per exemple, i s'han fet moltes de pel·lícules de futbol.
Ara el Raúl en recordava Quiero ser como Beckham.
Sí, també. Sí, però aquesta no era...
Però aquella jo crec que va una mica més enllà, eh?
No, jo penso que aquella no era prenien la figura de Beckham per mostrar un motiu de superació d'una dona, si no m'equivoco. És diferent. Ara, pel·lícules sobre futbol com fons americans, no? Bé, a mi una que m'interessava molt, que no sé de quin any és, era una que va haver, als anys 20, em sembla, que va haver una... va haver una mena de suport col·lectiu d'un equip de futbol nord-americà, els Sox.
No, era de futbol o de béisbol?
Potser era de béisbol.
Em sona del béisbol.
Potser era de béisbol. Aquella m'interessava bastant, però no va tenir cap èxit, i que és, penso que aquí no s'ha importat. Jo he sentit parlar d'ella, però no sé de quin any era. Això va ser el fet sobre els anys 20, aproximadament, i bé, va ser una cosa pitjor que els suborts de la Lliga Italiana de Futbol que va haver actualment.
Ens ha sortit moltíssim de la pel·lícula en qüestió, d'avui hem parlat de...
Oh, això tot va lligat.
Però ja està bé, eh? Parlem de la crítica de Monuments Men. No la deixa massa bé, Àngel, eh?
No?
Ja veuràs, no pas. La crítica de l'estat espanyol, Luis Martínez, de El Mundo, diu... Monuments Men aburre tanto que hasta humaniza en su desastre al siempre intocable George Clooney. Un guión protocolario y sin alma.
Bé, més o menys.
Al Sergi Sánchez, a La Razón, diu: es un ejercicio de cinismo, no se atreve ni a ser 12 del patíbulo, ni por supuesto Malditos Bastardos, condicionada como está por agradar a todo tipo de público.
Sí, 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 evidentemente sí, de acuerdo.
Le Scott Founders, a Variety, diu: Clooney ha transformado una historia fascinante basada en hechos reales en una película traviesa sumamente aburrida y monótona, una pieza de museo sobre gente de museo.
M'agradava la combinació traviesa i avorrida. Què voldrà dir
jo això? Jo tampoc l'acabo d'entendre.
No l'acabo d'entendre. És una mica traviesa però avorrida.
No, és una mica com 10 més 10 negatiu vol dir 0. O sigui que m'imagino que es queda en res. O sigui, això ho has d'al·ludir quan ho llegeixes directament. Vas a una altra cosa. I una última crítica del Todd McCarthy de Hollywood Reporter, diu: gran parte del tiempo Monument Men cae en una comprometida zona intermedia. No tiene mucho peso y solo resulta ligeramente divertido.
Ni això. No. Vol ser-ho, però ni això. No, no, realment no. És una pel·lícula entretinguda i prou.
Mira, i una altra del David Edelstein, del New York Magazine, diu: nunca se sale de su territorio amigable. Es un film con gracia, que engancha. Yo lo disfruté a su manera. Es una gran pieza de cine de evasión.
Bé,
cine de evasión.
M'ha agradat a mi aquesta etiqueta que es posa tot. Cine d'evasió. Ara, en lloc de dir-li cinema diumenge a la tarda, és un cinema de ressaca, li diré cine d'evasió.
Ara, això no vol dir, el millor evasió vol dir cine d'aquell que fa sortir del cine fugint, no se sent mai.
Ja pot ser.
Perquè només seus i has de fer la porta d'emergència de la sala.
Sí, sí.
Anem al cicle de cinema d'autor. Avui, Àngel, es podrà veure Wacolda, El médico alemán.
Sí, que és una pel·lícula que... una coproducció hispano-argentina de la Lucía Puenzo, que és la filla d'un director molt, molt important del cinema argentí, i que, bé, jo penso que val la pena veure, perquè mostra de quina manera l'Argentina s'havien infiltrat, doncs, molt després de la guerra mundial, alemanys que encara propugnaven tot això de neteja ètnica, de recuperar el poder, etc. Una pel·lícula que està molt ben feta. No ha tingut crítiques unànims. Va ser nominada pels Goya, però no va guanyar. Però penso que és una pel·lícula molt, molt, molt atractiva i molt inquietant, sobretot.
Protagonitzada per l'Àlex Brendemühl.
Que fa un paperàs, Sí? Que fa un paperàs, realment. No sé si estava nominat o no pels... que els doia, podria ser.
Carai, tu, doncs una pel·lícula a tenir en compte, a més pel que veig de la sinopsi, tracta moltíssims temes, més enllà del racisme, també...
Bueno, hi ha la qüestió dels experiments genètics.
Sí, exacte. Amb el Josep Mengele, no?
Sí, figura d'ell.
Una pel·lícula dura, llavors, també, tenim?
Sí, però no, però està bé.
Sí?
No hi ha seqüències d'aquelles que... A vegades hi ha més seqüències dures amb un telenotícies del migdia quan estàs dinant que en una pel·lícula com aquesta.
Doncs ja ho sabeu, aquesta és la pel·lícula del cicle cinema d'autor d'aquest dijous, preu a les taquilles 4.30, preu a internet 4 euros i sessions, com sempre, a les 5 de la tarda, a 8:15 i a les 10 de la nit. Programa
sí,
de per l'Àngel Coma.
Estàs que... molt enterat, eh?
Sí, també ho tinc aquí apuntat. Per no oblidar-me, no tinc... No mentirem. Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies per tot plegat.
Gràcies a vosaltres.
I ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.